El segon any que feia de professor em van encarregar ser el tutor de segon de BUP, l'actual quart d'ESO. Això va significar ser el responsable de l'orientació del grup i, per tant, d'entrevistar-me amb les famílies per parlar de com anaven les coses als seus fills. Acabant aquell curs, m'agradava repetir: cada família té la tutoria que es mereix. Ho deia perquè havia experimentat que quan els pares confiaven en mi, malgrat la meva inexpertesa, i seguien els meus suggeriments, entre tots, ho veia així, aconseguíem treure el fill endavant. Per exemple, recordo uns pares que anaven prenent nota de tot el que jo deia per posar-ho en pràctica sense qüestionar-ho. El seu fill era un noi brillant, però també molt dòcil. Després vaig saber que tant el pare com la mare eren tots dos uns enginyers industrials professionalment molt ben situats. En canvi, amb altres, notava, per la seva comunicació no verbal, que alguna cosa no acabava de convèncer-los i no aconseguia crear un clima de confiança, malgrat els meus esforços. I de seguida veia que tampoc el seu fill creia en el que jo li deia. La cosa no acabava bé. Per exemple, aquell Jaume, que sempre volia quedar bé i no reconeixia els defectes. I jo així em sentia que no el podia ajudar. Confiava que el dia que parlaria amb els pares trobaríem la solució. Justament, un amic del noi m'havia explicat uns dies abans que el Jaume havia anat el dissabte a dormir a casa seva i s'havien passat tota la nit escoltant música i xerrant, coses típiques d'adolescents, no? Bé, quan vaig començar la conversa amb els pares, una mica per anar arrencant, vaig dir: ja sé que el Jaume és molt amic del Jordi i que el dissabte va anar a casa seva. I el pare em va replicar: sí, ja està bé que vagi amb els amics. Això sí, a les 9, a casa. Ja vaig entendre que en això del fill de voler quedar bé no els podia ajudar. Cada família té la tutoria que es mereix. Ara em somric de la seguretat amb què feia aquesta afirmació. És que com a tutor jo no tenia cap responsabilitat sobre la molta o poca confiança de les famílies? És evident que sí, que alguna cosa es pot fer per reconduir la desconfiança o per incrementar la confiança. Com podem fer, doncs, per generar confiança en les famílies? Ara, molts anys més tard, em sembla que et puc oferir 4 requisits per generar confiança.
Per què hi ha profes que ens han deixat un gran record i d'altres que no? Què tenien aquell mestre i aquella professora que tant em van ajudar? No podria ser jo igual amb els meus alumnes? I tant que sí! Escolta Profes que marquen, un podcast de brandingescolar.com amb Miquel Rossi. Profes que marquen, profes amb marca.
Et guanyaràs la confiança de les famílies a través d'aquestes 4 qualitats. Primera, la teva reputació com a professor. És clar, és una condició prèvia. Pares i mares, el primer que exigeixen és que siguis un docent, una docent competent, amb bona preparació, amb coneixements didàctics i amb habilitats pedagògiques. I que posis tots aquests dons al servei del creixement dels teus alumnes. Aquest és el capdavall, el sentit de la teva feina. Un mal professor, per exemple, un que sigui incapaç de tenir autoritat i no aconsegueixi que es treballi a classe, tampoc no generarà confiança en la solució dels problemes individuals. Podria ser un gran orientador, per exemple, en l'elecció d'itineraris professionals, però si a classe les coses no van bé, no hi confiaran. Els pares, la majoria d'informacions sobre tu els arribarà a través del fill o de la filla. Cada nena que tens a classe són un altaveu del teu treball.
La profe de Cata m'ha felicitat per la redacció. La Carme ha dit al Pau que si fem un bon treball ens posarà un excel·lent a tots 4. Avui el Fernández s'ha empipat molt i ens ha castigat a tots. Però és injust. Sempre són 2 o 3 els que estan xerrant i s'enfaden tota la classe.
Cada dia, els infants i adolescents passen un munt d'hores amb vosaltres a l'escola, vivint el que en branding anomenem l'experiència de marca, i tornen a casa amb el seu micromissatge diari. Pels pares i les mares, els comentaris dels fills, que depenen en gran mesura del que fem al professorat a l'aula, no contindran només informació. També una bona dosi d'emoció, perquè al capdavall el que volen és tenir fills contents. Rebran també després moltes altres comunicacions de l'escola a través de la web, de cartes, de publicacions, de comentaris d'altres pares, de la publicitat. Però, sens dubte, la segona font de valoració de l'escola més important per a pares i mares són els fills. N'hi és clar una de més important encara, que és la pròpia experiència, la pròpia opinió que es formen el dia que tenen reunions de pares a la teva classe o el dia que venen a entrevistar-se amb tu. Aquell dia vindran a verificar si el que la filla els ha dit de tu és cert o no. La segona qualitat és la coherència amb l'escola. Podries pensar que la teva connexió amb el caràcter propi, amb la filosofia de l'escola, el projecte educatiu i amb la resta de companys és un tema personal teu, però no. Tothom sap interpretar, ni que sigui a través de la comunicació no verbal. Per exemple, un gest displicent teu quan els estàs explicant que demà no hi ha classe perquè la direcció ha decidit fer una activitat cultural que personalment no valores positiva, encara que t'ho callis. I els pares el que esperen de tu és que facis pinya amb l'escola, amb l'ideari i els trets rellevants pels quals van triar aquell centre. I per descomptat, també, que sintonitzis amb la resta del claustre. Si, per exemple, fas alguna vegada als pares d'una nena de la qual ets tutora una confidència negativa sobre aspectes interns de l'escola, pensant que d'aquesta manera els demostres proximitat i t'estàs guanyant la confiança, desenganya't. La manca d'unitat comporta, lògicament, una pèrdua de reputació de l'escola, però també teva. Pensa ara alguna professora o algun professor que tingui molt prestigi entre les famílies. Segur que amb les famílies i amb l'alumnat se sap que hi ha qualsevol desavinença amb la direcció. Tercera qualitat, la teva habilitat d'escoltar. Aquest punt és capital. La comunicació se centra en l'escolta. No veure's escoltat quan es parla de coses que es tenen al cor és molt descoratjador. Especialment en les reunions de tutoria, hauríem de dedicar el doble de temps a escoltar que a parlar. Una mare o un pare no es queden tranquils quan han comprès allò que tu els dius, sinó quan demostres que has escoltat amb interès i has comprès el que ells t'han dit. Confien també que els sabràs fer les preguntes adequades per tal d'obtenir la informació que necessitis per atendre bé les necessitats educatives dels seus fills. Esperen aquestes preguntes. Si no les fas, pensaran que et creus que ho saps tot dels seus fills. Una concreció molt bàsica d'això és que anotis tot el que et diuen. Podries pensar, no cal, ja me'n recordaré. És que no et dic que ho anotis només per recordar-te'n. Ho dic sobretot perquè vegin que hi dones importància. I quarta qualitat, la capacitat de resoldre els problemes. Els docents som solucionadors de problemes. Si defuigs aquesta responsabilitat, no arribaràs mai a tenir una bona reputació. Perquè els pares, davant d'una dificultat que ells no poden resoldre o davant d'una queixa que consideren justa, el que esperen per part teva és una solució. La professionalitat et portarà a prendre mesures, a complir els compromisos que hagis adquirit. Encara que potser no arribaràs sempre a resoldre el problema, han de veure que hi has posat la teva part. La insatisfacció no ve principalment de la manca d'èxit, sinó de la inoperància, o la sensació d'inoperància. Per això, una part molt important de la solució d'un problema és que informis de les accions efectuades i del resultat, tant si surten bé com si no. Sigues un professor, una professora amb prestigi a classe. Manifesta't coherent amb l'escola i els companys. Escolta amb interès i resol bé els problemes que se't plantegin. Fes aquestes quatre coses i et guanyaràs la confiança de totes les famílies del teu curs.
T'ha agradat aquest episodi? Subscriu-te al canal Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o qualsevol plataforma de podcast.